s'ha de ser enginyós.
En tot cas, complicat, Abel, per la situació que es
preveu. Sí, perquè a més el nivell del mar va pujant. Aquests dies, això que ha comentat també el senyor Gràcia, la pressió atmosfèrica era molt baixa, i quan la pressió atmosfèrica està en baixa, a diferència de quan hi ha anticicló, el mar està més alt, i per tant ha sigut el propi temporal afegit aquesta mar més alta del que és habitual per les baixes pressions. Clar, són còctels d'aquests que es poden anar produint amb una certa regularitat, i ja veiem si amb el canvi climàtic, més enllà de l'augment del nivell del mar, aquests temporals seran més freqüents. I moltes vegades no cal que sigui un gran temporal, sinó que amb un temporal amb una certa persistència com aquest que hem tingut i amb aquesta ocupació del territori, doncs ens hem d'anar acostumant. Moltes vegades, ho deia abans, jo crec que és més l'ocupació del territori que no pas els temporals en si.
Abel, no marxis, que ara de seguida ens actualitzes la previsió meteorològica. Els que sí que deixen marxar són el Joan, la Montserrat, la Laura i el Roger. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
Que vagi bé. Bona nit. Les 10 i un minut. Actualitzem la informació amb el Pep Tormos. Pep, bona nit.
Bona nit.
Que és el més destacat a aquesta hora.
Que Pere Aragonès insisteix en el referèndum d'independència, tot i el no de la Moncloa. El president de la Generalitat avui ha oficialitzat l'aposta per un referèndum pactat i convocat sota l'article 92 de la Constitució espanyola, i aquest vespre, des del Consell Nacional d'Esquerra, Aragonès ha replicat la negativa del govern espanyol.
Era el mateix govern espanyol que ens deia que no a l'amnistia. I avui l'amnistia és una realitat. I és el mateix govern espanyol que diu no avui al referèndum d'independència, i que nosaltres, amb la nostra perseverança, representant els grans consensos d'aquest país, farem que sigui una realitat. Ens diuen que és impossible, però el que sabem la gent d'Esquerra Republicana és que impossible no surt al nostre diccionari.
Ho ha dit des del Consell Nacional del Partit, on han confirmat les llistes per les eleccions. Aragonès i Vilagrà els acompanyarà als primers llocs de la llista: Josep Maria Jové, Najat Driouech, Rubén Wagensberg, Joan Ignasi Elena, Esther Capella, Carles Campuzano i Tània Verge. En canvi, no hi són Roger Torrent, Anna Simó o Gemma Besart.
D'altra banda, com ara dèiem, el govern espanyol estudia declarar l'emergència a la costa catalana per accelerar la recuperació de les platges.
Això permetrà agilitzar tràmits i desbloquejar inversions, tot plegat després de l'episodi de pluges d'aquest cap de setmana, que ha deixat platges sense sorra, arbres caiguts i desperfectes en alguns passejos marítims. En una entrevista aquí al 9C de RAC1, Vicenç Gràcia, del Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners, diu que la societat haurà d'aprendre a conviure amb situacions com les d'aquests últims dies al litoral.
Tenim molt clar que el nivell del mar està pujant. Per tant, hem de fer polítiques que vagin d'acord amb aquesta projecció que ens està dient que estarem més afectats. En alguns casos seran intervencionistes i en altres casos seran possiblement abandonats. I dir, doncs, en aquesta part del territori el que toca és retirar-se.
Aquest dimarts, inspectors del Departament de Costes del Ministeri per la Transició Ecològica han començat a visitar les platges afectades per calcular quanta sorra hi hauran de portar.
D'altra banda, demà comença, atenció, la campanya de la declaració de la renda.
Des de demà ja es podrà accedir a l'esborrany de la declaració i presentar-la, això sí, només per internet. Per telèfon no es podrà fer fins al 7 de maig, i presencial a partir del 3 de juny. Estan obligats a fer la declaració de la renda els treballadors que cobren més de 22.000 euros bruts a l'any d'un pagador, o més de 15.000 de més d'un pagador. Aquest any hi ha algunes novetats, per exemple, que tots els autònoms estan obligats a fer la declaració tot i que hagin guanyat poc el 2023. No hi ha un mínim exempt. La campanya s'allargarà fins l'1 de juliol.
I Ràdio Televisió Espanyola decidirà demà si finalment fitxa o no a David Broncano.
Demà matí hi ha reunió del Consell d'Administració, que per primera vegada presidirà Concepción Cascajosa, i s'espera que l'ENS abordi aquesta qüestió. I El Mundo publica ja alguns detalls del contracte que ofereix Ràdio Televisió Espanyola a Broncano i a la productora El Terrat per portar a Televisió Espanyola La Resistència a partir del setembre d'aquest mateix any. El diari apunta que seria un contracte de 2 anys, un menys del que s'havia dit inicialment, i pagarien 14 milions d'euros per temporada. Dit d'una altra manera, uns 90.000 euros més IVA per programa.
Gràcies, Pep, que vagi bé.
Fins
bona nit. I als esports, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit.
Què fareu avui, el tu diràs?
Mira, farem tertúlia amb Màrius Carol, Ernest Folk i Marc Guillén, i estem pendents d'una última hora, de fet n'estarem pendents durant tot el tu diràs, i és del cas Rubiales, o millor dit, de la investigació que s'està fent de la seva gestió quan era president de la Federació Espanyola de Futbol. De fet, hi ha una última hora, que és que la Guàrdia Civil ha escorcollat el domicili de Rubiales a la República Dominicana, avui mateix. La jutgessa que porta aquesta investigació, Delia Rodrigo, n'ha autoritzat l'entrada i, segons explica la cadena SER, s'han endut el mòbil i la tauleta de l'expresident de la Federació Espanyola en el seu domicili de la República Dominicana. Mentrestant, avui s'ha anunciat que demà dimecres Ana Pastor entrevistarà Luis Rubiales a la Sexta des de la República Dominicana i ja n'han fet un avançament. Això és el que diu Rubiales dels suposats contractes irregulars que estan investigant des del 2018 a la Federació Espanyola.
A veure.
Es mentira, mentira que yo haya pegado una mordida con pisos aquí. Que es mentira que tenga un equipo de béisbol aquí, que han dicho que tengo un equipo de béisbol. No sé si con la intención de decir que estaba desviando dinero de alguna manera. Que es mentira que tenga también o que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde, que se ha firmado así. Que es mentira que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí. Las afirmaciones que han hecho los medios y el dinero que yo tenía en mis cuentas no tienen nada que ver. El dinero de mis cuentas es producto de mi trabajo y de mis ahorros.
Doncs tot mentida, sembla.
Així es defensa ell amb aquests ocellets de fons perquè estaven a l'exterior, en una zona verda de la República Dominicana. Demà tindrem l'entrevista sencera. Més enllà d'això, queden 8 dies pel PSG-Barça, avui seguirem fent el compte enrere. Ha parlat Luis Enrique, tècnic del PSG, perquè juguen demà partit de Copa. Ha parlat Guardiola abans del City-Madrid, perquè demà el City també té partit de Lliga. I us explicarem l'última hora de com està el cas de la samarreta del Barça. Nike, marca pròpia, Puma, tot això de seguida el tu diràs.
Déu-n'hi-do, quantes coses, Aleix. Us escoltem a partir de dos quarts d'onze, ara.
Fins ara mateix.
Que vagi bé.
Adéu, fins ara.
I acabem amb el temps, amb l'Abel Caral. Abel, bona nit de nou.
Bona nit.
Ha de fer més bon temps aquest dimecres, eh?
Més bonança, que vol dir que les temperatures seran una mica més altes, tant de bon matí com al centre del dia. De fet, ara mateix les temperatures són més altes que aquesta hora en la majoria dels casos. Ens llevarem amb menys fred i al migdia sumarem de 2 a 4 o 5 graus l'ambient més suau cap al prelitoral del centre i sud de Catalunya, a la Vall de l'Ebre, on podrem acostar-nos o arribar als 25 graus. A la tarda hi haurà alguns ruixats poc importants dispersos cap al Pirineu, Prepirineu, poden arribar també al nord de l'Alt Empordà, cota de neu de 2.000 a 2.200 metres, i a mesura que avanci la setmana, les temperatures caldiran tirant cap amunt.
Doncs ho anirem seguint. Gràcies, Abel. Fins demà, que
fins
vagi
demà,
bé.
Fins demà, bona nit.
Les 10 i 7 minuts, ja tenim aquí l'Albert Llimós. Albert, bona nit.
Què tal, bona nit?
Doncs ara de seguida parlarem amb tu de l'hora tabú del tema que ens portes avui. Esperem que no t'entrebanquis tant com jo en aquests últims minuts. Ara tornem de seguida.
No ho sé, amb Anna Ballonet.
Gourmet La Vanguardia ens porta una selecció de 6 imprescindibles de la Guia de Vins 2024. Clos Ancestral, Portell Glatim, Marquès de l'Atrio Reserva, Laus Garnatxa, Tres Naus Rosat i Lans 7 Metros. Per només 49 euros, 6 vins que no et pots perdre. Amb la Guia de Vins de regal a gourmetlavanguardia.com.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
RAC+1 Podcast.
A RAC+1, tranquil·lament, el teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix.
Us proposem unes sessions de psicologia de proximitat, clares, directes i sempre amb bon humor.
I una cosa molt important, Xavier, sense divan, que la gent pot seure on vulgui, no? Vull dir...
Home, ja fa temps que no hi ha divans, Marc. Ai, si el Freud aixequés el cap.
Tranquil·lament. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC+1.
Tots som...
Més...
U.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 10 i 9 minuts.
L'hora tabú.
Com sempre, amb l'Albert Llimós. Albert, bona nit de nou.
Bona nit.
Avui una nova edició d'aquesta Hora Tabú. Amb quin tema avui?
Mira, avui parlarem del romance scam, del phishing, del vishing, del smishing. Noms una mica peculiars, sí. Estranys. En definitiva...
Però alguns ja els hem anat sentint,
sí,
eh?
Sí, crec que la majoria de la gent els té com a mínim ensonat. Estem parlant de la ciberdelinqüència, els delictes a l'univers digital, que després dels furts són els més denunciats al nostre país. La meitat dels espanyols, de fet, ha patit un intent de frau online.
És molt fàcil, que et pugui passar. Vull dir que els que encara no ens ha passat, creuem els dits i toquem molta fusta, perquè...
Preparem-nos, no?, perquè som cada vegada més digitals i, per tant, hi ha més possibilitats, no?, i probabilitats també que ens passi que ens toqui, sí, algun cop, no? Més que la loteria, segur. L'any passat es va conèixer que una dona de Granada, de mitjana edat, havia denunciat una estafa de 170.000 euros.
170.000, no, sí.
No és cosa menor.
Sí.
Una estafa, en aquest cas amorosa, coneguda com a el romance scam, que deia abans. La dona s'havia unit a un grup de fans de Brad Pitt i al cap d'un temps se li havia ofert la possibilitat de conèixer
el
propi actor nord-americà. A través de les xarxes socials van començar a interactuar, van crear una relació d'amistat, gairebé parella, i ell li va començar a demanar, el Brad Pitt, li va començar a demanar diners amb l'excusa d'un viatge a Granada per conèixer-se o diners per poder produir una pel·lícula. Evidentment, no era el multimilionari Brad
Pitt.
Sí, perquè
em sembla que no.
Crec que no els necessitava. Es tractava d'una estafa en tota regla. Dues persones van ser detingudes relacionades amb el cas i s'està investigant si hi ha més gent estafada. En aquest cas de Granada, l'engany va arribar perquè la víctima creia que darrere d'aquell perfil hi havia una persona real, un actor de Hollywood. Va ser una estafa econòmica i una manipulació psicològica important. Sovint, però, situacions com aquesta poden comportar una altra derivada, diria que fins i tot més perillosa, i és quan entra en joc tot el material de caràcter sexual. Vídeos, fotos que l'estafador aconsegueix aprofitant-se de la ingenuïtat o fins i tot de la bona fe de la víctima. Ho explica, aquest tipus de situacions, el caporal Carles, de l'àrea central de cibercrim dels Mossos d'Esquadra.
En l'àmbit de les amenaces i coaccions tenim un nombre, una quantitat relativament gran de sextorsions. En aquest sentit tenim dues variants, aquelles que són reals, amb la qual hi ha hagut una comunicació amb una segona persona i s'ha produït un material sexual i se'l demana un preu per no fer-lo públic, i aquelles que diem nosaltres que som, amb el vocabulari d'avui en dia, random.
Random?
Sí.
Què vol dir random quan en aquest
sols,
cas?
Sí, que quan ni tan sols hi ha aquesta fase prèvia d'interacció entre la víctima i l'estafador, sinó que directament hi ha l'estafa i no cal aquesta interacció prèvia, no? Et vull conèixer, sóc jo, tal, aquests missatges.
Directament.
Fa una campanya de correu electrònic massiva a partir de fuites d'internet on se'ls diu que els usuaris han estat espiats per un hacker i que es tenen imatges de continguts sexuals d'ells. Es demana un rescat. Evidentment, això és tot una ficció, és a dir, no han accedit als nostres ordinadors ni res, simplement coneixen que hi ha un usuari que té aquest correu i proven. És pesca d'arrossegament, i si aconsegueixen, doncs, que alguna persona piqui, doncs ja és un benefici per ells.
Per tant, tenim...
Pesca d'arrossegament,
Sí, dos tipus de sextorsions, no? La primera, que aquesta interacció és real, hi ha algú amb qui interactues.
Porta més feina, aquesta, també,
Sí, perquè t'has de guanyar la persona, i la segona directament, no?, que fas aquesta pesca d'arrossegament, no? Aquest xantatge en base a provar-ho amb molta gent i algú altre pot picar, no? Marc Balcells, professor dels estudis de Dret i de Ciència Política de la UOC i col·laborador d'aquesta casa, és un expert en ciberdelinqüència. Ha estudiat precisament aquest tipus de delictes que podríem qualificar com amorosos. De fet, va analitzar diferents víctimes d'aquestes extorsions, en aquest cas al centre d'Europa, a Bèlgica, i diu que l'impacte era molt gran perquè fins i tot podia transcendir, o transcendia de fet, l'àmbit econòmic.
Ens trobàvem sobretot amb persones que no només havien patit una pèrdua econòmica, sinó que també patien, i d'una manera d'un impacte molt fort, a la seva autoestima. Es veien enganyades, es veien traïcionades, però també veien que no podien confiar en els altres. La percepció que tenien de com reaccionarien els altres o de com havien reaccionat els altres quan ho havien explicat era de vergonya, era de por.
Imaginem-nos, aquesta dona Granada, doncs el sentiment que podria tenir després, sí, sí. O qualsevol persona que sap que li han robat unes imatges íntimes, podríem dir, no?, d'alguna part del seu cos molt íntima, i que, doncs, no ho vol explicar al seu voltant perquè m'he deixat enganyar, no? Lliga molt amb tot el tipus d'abusos de poder, abusos també sexuals, etc. És una situació bastant similar, no?, a la qual s'acostumen les víctimes d'aquesta manera, no? Una de les novetats és que, en aquest cas de la ciberdelinqüència, és que el delinqüent ja no és aquell perfil que tots teníem al cap, no? Abans els concebíem com una persona solitària, amb caputxa, amb amplis coneixements d'informàtica sempre, introvertit fins i tot, treballant a les fosques, sinó que ara hi ha diferents tipus de perfil, no?, dins d'aquest tipus de delictes. De fet, Balcells prefereix distingir entre delictes que cometen persones que actuen de manera individual i els que els perpetren organitzacions criminals. En aquest segon cas, a més, es tracta de verdaderes estructures professionalitzades que poden actuar a nivell transnacional, un fet que encara complica més la situació perquè requereix la col·laboració de la justícia, de la policia de diferents estats i pot, a més, donar-se el cas de que l'estafa es produeixi en un país, per exemple, el cas Catalunya, mentre que els estafadors operen des de l'altra punta del món. De fet, hi ha països especialitzats en diferents tipus de delicte o en cadascuna de les necessitats de la xarxa de criminal quan comet aquest delicte. Per exemple, hi ha països asiàtics on hi ha més call centers, mentre d'altres africans estan especialitzats en aquestes estafes romàntiques. I, a més, el concepte delicte pot ser molt diferent en un país o l'altre. A nivell de legislació, a molts nivells, no? El que a un territori pot ser considerat un delicte, a un altre no ho és directament.
Clar, i independentment d'això també traça la línia fins a arribar d'on ve aquesta estafa, que això a vegades, un cop passa les fronteres, és impossible de localitzar.
És molt difícil la col·laboració, és molt difícil la legislació i ho dificulta encara més, no? Per això aquesta dificultat de la ciberdelinqüència. I una altra de les novetats d'aquest tipus de delictes és que són ja bandes que han nascut ja amb la mentalitat únicament ciber i això les fa anar, podríem dir, davant de la justícia, fins i tot de la policia.
És a dir, sembla més que estan naixent organitzacions ja en plena etapa ciber i que ja neixen amb la finalitat de dur a terme ciberdelinqüència. Això, evidentment, ho fa molt més perillós. Per què? Perquè són organitzacions que, al ser moltes més persones, poden fer un mal molt més superior al que pugui fer un sol xaval amb un mòbil o amb un ordenador sense gaires coneixements informàtics.
L'any 2023, els Mossos d'Esquadra van rebre 130.000 denúncies d'estafes per internet.
130.000?
Sí, el que suposa més de 300 diàries. Això va representar un increment anual d'un 20%, un augment que repeteix any rere any, eh? O sigui, va creixent a un ritme del 20% cada any. Com explica el sotsinspector José Merino, cap de l'àrea central de delictes econòmics de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, aquest tipus de delicte, amb la finalitat econòmica, buscant uns diners, és el més habitual de tots aquest tipus.
La ciberdelinqüència representa actualment una amenaça molt seriosa per qualsevol país. I dintre de la ciberdelinqüència, les estafes representen el gruix dels ciberdelictes, en un percentatge superior al 90%. Per tant, podem dir que quan parlem de ciberdelinqüència estem parlant bàsicament de ciberestafes.
És la més comú, concretament. Segons les mateixes dades de la policia catalana, les ciberestafes representen el 96% de les denúncies de la unitat que s'encarregarà d'aquest àmbit als Mossos d'Esquadra. El més habitual que es troben la policia catalana són els càrrecs no reconeguts, és a dir, quan de sobte et trobes un pagament que no pertoca al teu compte bancari.
Les modalitats de frau amb major afectació a la ciutadania serien, en primer lloc, els càrrecs fraudulents en comptes corrents, on la víctima es presenta a comissaria i denuncia que li han efectuat un càrrec al seu compte corrent que no reconeix com a seu.
Clar, això ja és a posteriori, però, eh? Sí, ja t'han tret els diners i aleshores te n'adones que alguna cosa ha passat.
I la dificultat després per recuperar aquests diners, que això és un tema que no hi entrarem avui perquè no tenim temps, però també...
No, però per exemple, el contenidor del món RAC1 ha tret moltíssims d'aquests casos de missatges que arriben.
En va ple. Després, també és molt habitual la compraventa de productes online, quan s'anuncien ofertes falses de productes que es paguen, sí, però que no arriben mai a la víctima, que també...
O que arriba una cosa que el que tu has comprat, però en miniatura, per exemple.
Una altra modalitat, si les que vulguem. També després, en tercer lloc, hi trobem les estafes telefòniques en les quals els operadors es fan passar per comercials, aconsegueixen les dades personals. I en quart lloc, aquest a mi m'atrau molt i crec que s'hi ha posat el focus. Jo crec que és un fenomen a l'alça que s'està veient també darrerament, que és tot el tema de les inversions econòmiques.
Seguidament tenim aquelles estafes o aquells fraus relacionats amb les falses inversions, on els criminals capten a les víctimes sota la promesa de futurs guanys econòmics i que moltes vegades són inversions que estan associades al sector de les criptomonedes.
Ui, aquests missatges estic cansada de veure'ls, per exemple, a Instagram, quan hi ha un post que té moltes interaccions, aprofiten precisament aquests posts, i aleshores sempre són de jo em vaig fer ric amb aquesta inversió, clic aquest perfil, vull dir que es fan passar per inversors experts per atrapar aquest tipus de gent, no?, també.
I a més ho juga molt bé, perquè hi ha casos en què la persona, l'estafador en aquest cas, t'està fent els missatges, t'està fent els vídeos per captar la gent des d'una ciutat de Pròxim Orient, amb un pis luxós, i t'està dient que està ajudant a invertir a molta gent, però que també regala 50.000 euros a la persona que primer l'escrigui o a un sorteig entre totes les persones que interactuen amb ell a la xarxa social. Per tant, hi ha un muntatge al darrere, hi ha una sofisticació cada vegada més gran i molta gent hi cau. I cau perquè, clar, és molt llaminer, perquè, clar, tu poses els diners, guanyes diners inicialment, o et fan veure que guanyes diners, això fa que et confies més encara, que inverteixes encara més diners, i igual que al final ho acabes perdent tot.
Aquí el que demostra també és que ens caldria com una educació específica sobre això, perquè com tu deies, alguns d'aquests grups ja neixen directament a internet, doncs per tant, l'altra part, no, els possibles afectats o les possibles víctimes, ostres, hauríem de rebre més informació sobre això, no sé si s'ha de convertir, no cal, ficar-ho tot com una assignatura a l'escola, però sí d'alguna manera de rebre aquesta informació, perquè hi ha molta gent que encara no sap diferenciar i ens pot passar a tots, de caure de quatre grapes en una estafa com aquesta.
No, però fora conyes, el tema curricular ha canviat molt el que era l'escola als anys 80, 90, 2000, el que ho és ara, els reptes que tenim com a societat i probablement tot el tema del nostre cos, de la sexualitat, del cyberbullying i qüestions com aquestes, no? Que som digitals i per tant hem de saber tenir eines per respondre a l'era digital, haurien d'estar incloses en la nostra quotidianitat quan estem en aquesta etapa de creixement com és l'escola, no? Entre aquests delictes que mencionava, hem començat amb el tema amorós, no? per arrencar amb una cosa més divertida, n'hi ha de molts tipus. El phishing, per exemple, aquest sí que és el més famós, no? L'enviament de correus electrònics fraudulents que dirigeixen els clients a webs falses on s'obtenen les seves dades. He posat l'exemple Yahoo l'any 2016, que va ser víctima d'un atac i es van robar les dades de prop de 500 milions d'usuaris, que es diu ràpidament. El smishing, quan es fa a través de missatges de mòbil, hi ha un link al text que et redirigeix a una pàgina web manipulada similar a la del teu banc i et fan posar-hi les dades i contrasenyes.
Similar o a vegades...
Idèntica, sí, sí. Idèntica,
costa, de diferenciar.
El phishing, quan es fa per trucades de veu. El walling, caça de balenes, quan simulen ser els executius d'una organització de renom per enganyar una persona important. Un de més primari és el shoulder surfing, mirar per sobre l'espatlla, quan estàs al caixer, quan estàs trastejant amb el mòbil despistat en un bus o en un bar. Després m'ha fet molta gràcia el baiting, ganxo, consisteix en deixar un USB o un altre dispositiu perdut amb un software maliciós. Algú l'agafarà, saps que algú l'agafarà, i al mirar què conté quedarà infectat el seu dispositiu. De fet, un estudi als Estats Units va demostrar que és un sistema eficaç. Es van abandonar 297 USBs en un campus universitari i el 45% van ser insertats a un ordinador per veure què contenien, infectant, per tant, les màquines d'aquests usuaris, d'aquestes bones persones que volien saber.
Era el 50%, de dir, va, vaig a mirar què hi ha, a veure, així li torno al propietari. Pam.
Doncs, virus. Després trobem també el dumpster diving, bussejar en la teva papelera, que és la gent que es dedica a rebuscar la teva brossa per obtenir informació. Després fa un phishing, que era el primer que dèiem, no? Sí. L'enviament de correus
electrònics. La teva brossa virtual o la brossa...
No, la brossa real. La brossa real s'obté informació. A través d'aquesta informació tu pots buscar els punts febles, no? Les escletxes que hi ha a la persona que vols estafar. Per tant, d'atacs en tenim de molts tipus. Una altra tipologia, aquesta crec que ja és una altra entitat, són els que es fan contra grans corporacions, ja sigui del món privat o fins i tot del públic, per robar les dades i demanar-ne un rescat. Ho hem vist recentment aquí a Catalunya, amb l'Hospital Clínic, també amb la Universitat Autònoma. Quin és l'objectiu? Ho explica el caporal Carles.
Bloquejar l'accés al sistema informàtic i demanar un rescat per poder accedir. Com avui en dia tothom intenta tenir còpies de seguretat, fan una segona extorsió, és a dir, copien primer les dades de caire personal i després inutilitzen, encripten el sistema informàtic. O bé no pots accedir o bé et publicaré les dades si no pagues. Evidentment el consell és no pagar perquè es tracta de crim organitzat.
Per tant, el consell del caporal...
No pagar.
Efectivament.
No cal fer aquesta transferència de diners, el que passa que, clar, a vegades no és tan fàcil, no?
Sí, perquè això ara ho imaginem o transcendeix els grans casos de les grans corporacions, de les institucions públiques o les universitats, però sobretot passa a empreses petites perquè la majoria d'aquests atacs van a companyies mitjanes o petites, com dèiem. Totes aquestes operacions formarien part de les estafes, de la part econòmica que pot tenir derivades en terceres persones i pot haver una suplantació d'identitat per fer una estafa i que la persona a qui li robin les dades tingui conseqüències. M'ha fet gràcia un exemple dels que llegia aquesta setmana preparant la secció. El País explicava fa poc el cas del Mohamed, un noi d'Olesa a Montserrat, que durant la pandèmia va aplicar una oferta com a transportista i en realitat el que va fer és facilitar les seves dades i documents, perquè va posar el carnet, va ficar diferents documents electrònics, perquè s'usessin per una estafa amb un lloguer turístic i, clar, aquest noi va acabar al calabós detingut.
I és que fins i tot hi ha hagut estafes a fundacions de persones amb dificultats, és a dir, de caire social, o recordeu també aquella cadena de supermercats, crec que hi ha al Bages, que, vaja, no podien accedir a la base de dades, no sabien quin material tenien, no sabien l'inventari de productes que hi havia.
És que et pot bloquejar completament la teva activitat econòmica i, per tant, les conseqüències poden ser fins i tot molt més grans que l'estafa, podríem dir, física, no?, de l'anterior al món digital. Però, com et deia, ens hem centrat molt en la part econòmica, fins i tot l'amorosa, no?, la que començàvem, la part sexual també té un component econòmic, no?, perquè moltes vegades hi ha una estafa al darrere. Però Mar Balcells distingeix dues tipologies més d'estafes, la que podríem dir social i la política, o més que estafes, ciberdelinqüència, no?, d'àmbit social i d'àmbit polític. L'econòmica la tenim molt clara, n'hem parlat fins ara. La social va atacar sobretot la convivència, com el ciberbullying. Es tracta d'actuacions que van dirigides a incidir en les relacions socials i també hi podríem trobar algunes de component sexual, però sense la parcel·la econòmica que parlàvem abans.
Una altra cosa que ens trobaríem en la ciberdelinqüència social seria el child grooming, no?, online, on tu el que estàs és entrant o creant un perfil fals a TikTok per demanar fotos a una persona que és menor d'edat. Podria haver-hi també el revenge porn, és a dir, que bueno, perquè has trencat amb la teva parella, doncs hi funguessis vídeos que tinguessis d'aquesta persona en bueno, sense vestir, etc, etc.
El que no sé si m'aprendré els noms, eh?
No, l'inventari és llarguíssim, hi ha molts noms i variats, i tots sempre anglicismes, no?, la majoria dels casos, però clar, a vegades hi ha això, no?, aquest component de revenja, no?, de l'exparella que utilitza, doncs, les imatges privades, se suposa que es van prendre amb consentiment, mentre hi havia la relació, per després xantatgejar, o, bueno, o de fet, o anar a atacar aquella persona, no?, perquè s'ha acabat malament la relació. Aquí, com explica el caporal Carles, hi podem trobar molts tipus de delicte i pot arribar a afectar als menors, que és una de les grans prioritats d'aquesta àrea de cibercrim dels Mossos d'Esquadra. El grooming, que l'escoltem ara, n'és una, quan un adult es fa passar per un menor amb un altre menor i es guanya la seva confiança després d'una manipulació i acaba havent un xantatge amb finalitats sexuals, però, com dèiem, de tipologia n'hi ha molt variada.
Aquells que tenen afectació als menors d'edat, que són una gran prioritat pel cos, les amenaces i coaccions, que per nombre representen una quantitat no menyspreable, els assetjaments a través de les xarxes, atacs informàtics, aquells continguts nocius que no són delictius, són proanorèxia o coses d'aquest estil, delictes d'odi, que hi ha una unitat del cos que s'encarrega d'això, propietat intel·lectual i industrial i les usurpacions d'identitat.
Usurpacions d'identitat, que dèiem aquest exemple del Mohamed, no?, que li van usurpar la identitat per fer una estafa.
Que l'havien fet servir per...
Econòmica, però, clar, no tot és delicte, hi ha aquest component també, no?, de promoure, doncs, el que dèiem, l'anorèxia o situacions d'aquest tipus, no?, més d'àmbit social. I l'última tipologia que descriu Balcells és la de component polític, que seria la que, a diferència de les altres, el que volen els ciberdelinqüents és precisament cridar l'atenció, no la fan amagats.
Que aquí és ja on entrem més en aquesta guerra d'internet, on entrem en actes de ciberterrorisme, és a dir, que aquí no es busca tant una finalitat patrimonial ni es busca tant fer mal a una determinada persona, sinó el que estem intentant fer és reivindicar una causa, no? Els altres ciberdelictes que t'he dit estan pensats per no ser detectats si la víctima no ho denuncia.
Per tant, tres tipologies. La econòmica, que és la més gran, són les estafes i tota aquesta nomenclatura que hem utilitzat, la social i aquest component polític, no?, que és el que volem que es demostri i volem llançar al món un missatge. Important a remarcar, i que lliga amb el que dèiem abans, moltes estafes, per por, per vergonya, perquè són petites quantitats, perquè ni arriben a detectar, no s'arriben a detectar, no que s'acaben denunciant. Això fa difícil també quantificar el que suposa a nivell econòmic la ciberdelinqüència. Què hem de fer per evitar ser víctima d'una estafa per internet?
Important, això.
Que, a més, important d'apuntar-ho, ens pot ser molt útil recuperar els diners que ens robem, que és molt difícil. Tres consells que donen els Mossos en aquest
sentit. Acabem amb això.
Yo destacaría especialmente tres. La primera es ser conscient de que existeixen estafes. La segona és desconfiar, evidentment, de qualsevol petició de dades personals o de diners i en aquest sentit doncs, sempre fer alguna gestió i verificació, i en tercer lloc doncs, en relació a internet, obrir correus o missatges sospitosos i en la mesura possible utilitzar sempre contrasenyes segures.
Aquestes són els consells bàsics, però vaja...
Obvis, però no ho fem.
Molt difícil controlar tot això. Albert, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins aquí, uns dies, que vagi bé. Ara el t'ho diràs. Bona nit, fins demà.